amb Reme Herrera.
Avui és divendres 14 de febrer de 2014 i això és l'Info de Ripollet. Comencem quan passen 6 minuts de la 1 de la tarda. Per començar, donem, com sempre, la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella ens explicarà els continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs el programa d'avui el començarem parlant d'una iniciativa de l'Institut Català de la Salut per aconseguir una correcta gestió dels residus als centres d'atenció primària. També parlarem d'una nova edició del Ripostoc, la Fira de Rebaixes i Estocs dels Comerços adherits a la Unió de Botiguers de Ripollet, que diumenge s'instal·larà a la plaça Pere IV. Als nostres estudis també tindrem l'oportunitat de parlar amb l'Helena Bea de la Careta Teatre, que demà dissabte estrena al Teatre Auditori l'obra Charlie i la fàbrica de xocolata. I acabarem l'Info conversant amb els responsables del Cafetó, un servei creat recentment per la Regidoria de Joventut i Ciutadania per tal de donar cabuda les inquietuds dels joves ripolletens entre 18 i 29 anys.
I aquestes i d'altres notícies de la setmana se les explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem. El passat dilluns 10 de febrer, el Centre d'Atenció Primària Cerdanyola a Ripollet va acollir un taller sobre gestió de residus dirigit als treballadors de l'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut. Es tracta de sessions sobre la classificació dels residus i el seu tractament i manipulació per tal de fer una recollida selectiva correcta. Per parlar d'aquest tema, contem amb nosaltres amb el tècnic de Medi Ambient que imparteix aquests tallers, en Jordi Pujades. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi, explica'ns una miqueta de quin tipus de residus estem parlant.
Són residus que, per una part, n'hi ha que són molt semblants als domèstics, els que tenim a casa, però tenim una peculiaritat de l'atenció sanitària, que són els residus sanitaris pròpiament, els que se generen amb l'atenció sanitària a pacients. N'hi ha alguns que són sense cap risc aparent, i n'hi ha altres que sí que tenen alguns riscos associats i s'han de tenir en compte a l'hora de gestionar-los.
Uh-huh. Estem parlant, per exemple, de...
Material punxant i tallant, és a dir, agulles, fulles de bisturí, tot allò que punxi i talli pugui penetrar la pell, i material que procedeix dels pacients i que pot portar matèria infecciosa.
Mm-hmm. Perquè, clar, per exemple, tenim els guants dels metges, coses d'aquestes, això també s'ha de reciclar, o no?
No, tot el material que ha entrat en contacte amb els pacients no es pot reciclar perquè té possibilitat de portar infeccions, però sí que tenen, bueno, té el seu tractament i és de tractar d'una manera específica.
Llavors, el destí final d'aquest material, quin és?
Els que no tenen riscos especial és el mateix que les escombraries domèstiques, i aquests que sí que tenen riscos, bé de punxada o de tall, o bé d'infecció, tenen un tractament per treure aquests riscos. I el tractament que tenen és una esterilització, per treure el risc d'infecció, i una trituració per destruir les agulles de les xeringues perquè no quedin, perquè no sigui possible punxar-se amb elles. Llavors queda com un residu sense risc i es porten a un abocador exactament igual que els residus de rebuig domèstics.
Imagino que això ja hi ha empreses, no?, que sí. Es dediquen a això, que tenen la concessió pels centres.
Són empreses autoritzades per la Generalitat que es dediquen als residus sanitaris perillosos.
Parlem d'aquests tallers que tu, per exemple, aquí al CAP2 vas impartir el dilluns. A qui va dirigit, concretament?
Va dirigit a tots els tots els professionals del CAP, perquè en un moment o altre de la seva jornada tots poden entrar-hi en contacte, però sobretot va adreçat a personal sanitari, a infermeres, auxiliars d'infermeria i metges. Tot i que el personal administratiu, com et dic, també hi està convocat i també és interessant per ells.
I quins són els continguts que més o menys expliques en allà, en aquella sessió?
S'explica la classificació dels residus que generen al CAP, els tipus que n'hi ha, quines propietats tenen, quins són perillosos i quins no són perillosos, com s'han de separar dintre del CAP, quins recursos tenen ells, quines contenidors, quines papereres, quines bosses per fer cada tipus dels residus, i s'explica això que m'ha explicat ara, el tractament que hi ha al després, al darrere, perquè a vegades se'ls explica això ho he de fer així, 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 però no sé, si no saben el motiu d'aquesta separació, a vegades no aconsegueixes implicar-los. Si després expliques exactament on van a parar aquests residus, és més fàcil que ho entenguin i que ho facin correctament després.
Uh-huh. Se suposa que aquesta separació s'ha de convertir en un hàbit, diguem, del
Exacte.
Professional, no?
Sí, sí.
I això encara no és així?
Sí, sí que és així, el que passa que s'ha d'anar repetint molt, perquè a l'hora de triar la separació que es fa, a vegades es comet un error i aquest error s'escampa rapidíssimament en el temps i entre els companys. Llavors, fer refrescos d'aquests, de sessions com aquesta, que se'ls vagi recordant com són, doncs sempre funciona molt bé perquè es continuï fent correctament.
És aquest una mica el motiu, no?, pel qual heu organitzat aquest taller,
sí.
O havíeu detectat algun tipus de problema?
No, és això, és anar repetint, perquè hi ha errors recurrents que es van repetint i és interessant recordar aquesta classificació, aquesta segregació correcta perquè no hi hagin errors.
Uh-huh. Imagino que en aquests tallers fareu molt d'èmfasi en el tema de la seguretat, no?, a l'hora de manipular,
sí,
segons quins residus.
Sí, jo sóc el tècnic de medi ambient, la meva feina es tracta de protegir el medi ambient de la nostra activitat, que és la detenció sanitària, però és evident que la manipulació dels residus sanitaris hi ha un risc associat també com un risc laboral. Llavors hi fem incidència també, se'ls donen consells de seguretat perquè no hi hagin aquests riscos.
Perquè si aquests residus no es reciclés, bueno, reciclar no, hem dit.
Exacte.
S'han de destruir.
Sí.
No es fes la separació i el tractament correcte, què podrien provocar?
Podrien provocar això, que arribessin a un lloc que no és el que els hi toca i produïssin accidents de punxada o de tall o de contagi de malalties d'aquesta matèria que ha estat procedeix dels pacients que han estat atesos.
Mhm.
I alguns no tenen cap tipus de malaltia, però hi ha altres persones que sí que poden estar infectades amb malalties contagioses.
I aquestes sessions les fareu arreu de la comarca? On teniu previst programar-les?
La nostra ràdio d'acció és a la zona metropolitana nord, seria Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès Nord i Maresme, i les anem fent progressivament a tots els caps d'aquesta zona.
Uh-huh. Hi ha interès per part dels professionals quan assisteixen? Imagino que els han d'obligar, no?, una mica.
No.
Perquè, clar, no és com el seu ram, no?, i sempre sí. Costa aquest tipus de formació, però després s'engresca, no?
Sí, es veu com una part de la feina que no, com si no fos seva, però és una conseqüència de la seva feina que s'ha de tenir en compte. I el que es tracta és això, d'engrescar-los i de fer-los veure que és una part una responsabilitat seva també. Els residus i el medi ambient és una responsabilitat de tots, amb la qual es tracta de que s'impliquin i que ho vegin com una responsabilitat que han de portar a terme, i de fet és així, hi ha bona resposta per part dels professionals generalment.
Molt bé. Hem de dir que aquesta no és la primera iniciativa que s'emmarca en el sistema de gestió ambiental de l'atenció primària. Quines són altres mesures o tallers que heu impartit o que teniu previst impartir?
També, igual que fem amb els residus, hi ha una altra xerrada que es fa a tots els CAPs, que és d'estalvi energètic i de recursos naturals. És a dir, bones pràctiques a l'hora de consumir energia, tant electricitat com gas natural, aigua i paper també. Són xerrades en les que es donen consells per tenir bones pràctiques en aquest sentit.
Mm-hmm. Una xerrada que es pot estendre a qualsevol lloc de treball, no?
Sí,
una mica.
Correcte. Ho apliquem a les coses que fem nosaltres, a les instal·lacions que tenim nosaltres, les propietats que tenen, però és molt general. De fet, el primer que els diuen a aquesta xerrada és que és una cosa que és pel lloc de feina, però que ho podran fer servir a qualsevol altre lloc, també. A casa seva o a qualsevol lloc on es consumeixin aquests recursos naturals.
Perquè es pot aconseguir molt estalvi amb aquestes bones pràctiques, entre cometes?
Amb cada bona pràctica que fas és molt poc l'estalvi que s'aconsegueix, però el que compta és la suma de tot. I
clar,
una vegada es pensa, això per tan poc no m'hi poso. I el que aconsegueixes és no estalviar res. En canvi, si vas fent aquesta mica a mica, cada petit gest que es fa és un estalvi que és important.
Doncs això ens ho hem d'aplicar,
sí,
tots una mica, no?, a la nostra
tothom, sí,
feina.
Correcte.
Doncs a Jordi Pujades, que és tècnic de medi ambient i que aquests dies, com dèiem, està realitzant aquestes xerrades als centres d'atenció primària, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I no sé si hi ha algun consell d'aquells d'estalvi que vulguis dir ahir a última hora.
Bueno, controlar les aixetes, que no gotegin, i arreglar-les quan ho fagin, perquè una petita gota sembla molt poc, però va sumant i al cap d'un dia poden ser 30 o 40 litres d'aigua, que és molt,
uh-huh,
i quan sortim d'una estança en què no hem de tornar-hi, apagar les llums i apagar els sistemes de calefacció sempre.
Prenem nota. Jordi, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé. El 91.3 Info. I seguim amb més notícies. El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 6 de febrer una resolució a proposta d'Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa, per la qual el Departament de Salut haurà de negociar amb els ajuntaments qualsevol canvi d'horaris que vulgui fer als centres d'atenció primària del Vallès Occidental al proper estiu.
La proposta, que havia estat presentada l'estiu passat, sorgia de les queixes per la decisió presa el juny de 2013 per part de l'Institut Català de la Salut de reduir o tancar el servei d'atenció bàsica sanitària durant el mes d'agost. Així, a molts centres d'atenció primària Maria del Vallès Occidental, com el CAP Farigola, es va tancar a partir de les 3 de la tarda, mentre que el CAP Pinatons va restar tancat del 29 de juliol al 8 de setembre. La proposta va ser aprovada a la Comissió de Salut per unanimitat.
D'altra banda, també en relació als centres d'atenció primària, aquesta setmana el Compromís per Ripollet ha manifestat en un comunicat la seva preocupació per una, segons diuen, manca de personal sanitari als CAPs de Ripollet. El grup de l'oposició assegura que el nombre tant de metges com de personal d'infermeria s'ha reduït des de 2010 en un 25% i parla de noves retallades en personal administratiu.
Segons la regidora del COP Compromís per Ripollet, Eva Fretes, aquesta reducció ataca directament el nostre dret de salut i considera imprescindible adoptar mesures que permetin fer front a les conseqüències socials que han comportat les retallades en matèria de sanitat. És per això que el Compromís va demanar a l'alcalde al passat ple que convoqués una reunió amb la directora dels CAPs i els portaveus municipals. A més, encoratgen tots els pacients que pateixin excessives llistes d'espera o que no rebin una atenció adequada a que presentin queixes als fulls de reclamació dels centres.
La cooperativa Jardinet ha introduït algunes millores per dur a terme el servei de manteniment de parcs i zones verdes de Ripollet.
Entre altres, s'ha adquirit un tallagespa amb una nova tecnologia que permet tallar gespes i prats i en la mateixa operació reincorporar les restes finalment triturades altre cop al terreny. També s'ha incorporat un petit tractor multifuncional que permet incorporar, entre d'altres, eines de sega i esbrossada per a grans superfícies. L'objectiu d'aquestes millores és donar un pas més cap a una nova concepció de jardineria sostenible, més respectuosa amb el nostre entorn i adaptada a la nostra climatologia.
Aquest diumenge, la Unió de Botiguers de Ripollet, amb el suport de la Regidoria de Comerç, ha organitzat una nova edició del Ripostoc. Serà a partir de les 10 del matí a la plaça de Pere IV. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, el senyor Joan Fandos. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Fandos, el més novedor potser d'aquest Ripostoc és la ubicació, podríem dir?
Sí, aquest any la Unió de Botiguers va decidir doncs, que volien fer-ho a la terrassa del mercat, on es fa el mercat setmanal. Ens sembla una proposta interessant, és un lloc molt cèntric i, per tant, li vam donar el vistiplau i tot està previst perquè sigui aquí on se celebri.
Mm-hmm. Sabem una mica quants comerços participaran en aquesta edició de diumenge?
Sí, aproximadament uns 25.
Mm-hmm. En relació a d'altres edicions, hi ha hagut gaire variació?
Sí, hi ha un petit increment. Tampoc és que hi hagi molt increment, perquè, bueno, vull dir, tots els comerços ja se sap que doncs, les estan passant una mica magres i tots miren lo justet, però hem aconseguit doncs, que se n'hi apuntin, em sembla que són entre 6 i 8 més.
Mm-hmm. Normalment el Ripostoc se celebrava més cap al març. Sembla que aquesta vegada coincideix més amb el final de les rebaixes, potser, no?
Correcte, sí. El que s'ha vist és que al final, al març, el que presentaves ja no era rebaixa, sinó que era ja la resta de la resta i aprofitaven també per treure les noves col·leccions de primavera, cosa que tampoc els hi venia massa bé perquè o no els havien arribat o anaven una mica de corcoll. D'aquesta manera sí que estan, diguéssim, al bell mig de les rebaixes d'hivern i, home, jo crec que és el millor moment per poder treure l'estoc.
I què hi podrem trobar en els estants? Sap una mica de quin tipus de comerços en parlem?
De tot una mica. Des de sabateries, de roba, de fins i tot empreses de serveis, de tot una mica.
Mm-hmm. Normalment ens tenen acostumats a tenir una mica doncs, a algunes actuacions o això. No sé si això aquest any es repetirà.
Però enguany el que sí que tenen la Unió de Botiguers ha aconseguit un conveni amb el Centre d'Esplai La Careta que els dedicaran doncs, a fer tallers de maquillatge i algun taller de papirografia pels nens i una mica d'entreteniment. També tindran equip de música que ambientarà durant tot el dematí i en principi només fem això.
Mm-hmm. Quin és el suport que podríem dir que dona la regidoria a aquest esdeveniment?
Total, total. Nosaltres, des de la infraestructura que muntem, que de fet ja està muntada amb les connexions del punt de llum per aquells establiments que ho necessitin per tema TPVs i màquines de registradores, fins al tema doncs, de poder ubicar les parades.
Mm-hmm. Comentava abans que la situació del comerç en aquests moments potser no passa pel seu millor moment, no?
Bueno, la situació del comerç i la situació de moltes empreses. No són alienes les unes de les altres, tot i que sembla ser que es comença a notar una mica de més ànim, més entusiasme a l'hora de fer compres. També és veritat que la gent encara es retreu i encara costa de poder vendre.
Mm-hmm. Potser com a regidor també parlem de comerç, indústria i turisme, a nivell industrial, a nivell d'empreses, també tenim una mica la mateixa situació?
Sí, igualment. La situació econòmica en aquests moments, a grans números, les macroeconomies sembla que comencen a bellugar-se, però el problema és que, aviam, si la macroeconomia es comença a bellugar, fins que no arriba a la microeconomia, és a dir, a les petites i mitjanes empreses, doncs la veritat és que costa més perquè, lògicament, l'engranatge que tenen és més farragós de posar-se en funcionament, tot i que els números que se senten és que la cosa comença a millorar.
Esperem que així sigui. Només per acabar, senyor Fandós, ens agradaria que aprofités els micròfons de Ripollet Ràdio doncs, per convidar tothom a assistir diumenge.
Oh, i tant. Tothom, tots els veïns de Ripollet poden passar diumenge de 10 a 1 per la, de 10 a 3, perdó, per el mercat, per la terrassa del mercat, on hi trobaran forces productes per poder triar i remenar i comprar, que és el més important.
Això per ajudar una mica aquest comerç local del que parlàvem. Doncs al regidor de Comerç, Indústria i Turisme, senyor Joan Fandos, gràcies per haver-nos atès avui i que vagi bé el cap de setmana.
Igualment, i no hi ha de què.
De res, adéu.
Adéu-siau.
I seguim amb més notícies i parlant també d'empreses. Aquest dijous, els treballadors de Panrico han anat a judici, ja que l'empresa els ha denunciat perquè consideren que estan en vaga il·legal. Panrico els reclama 5 milions d'euros que els treballadors no estan disposats a assumir i continuen en vaga indefinida perquè es mantinguin els seus llocs de feina.
A més, el passat divendres van convocar una manifestació a Sabadell on van comptar amb un ampli suport i es van tornar a concentrar i dijous a les 9 del matí davant dels jutjats de Sabadell. La manifestació de divendres va recórrer l'avinguda 11 de setembre i la via Massaguer fins a arribar a l'Ajuntament, on es va produir diferents parlaments recordant les circumstàncies que van portar a la vaga i refermant el compromís amb la resistència dels treballadors i treballadores de Panrico.
Més notícies. El passat dimarts, la taula de dones de Ripollet va reunir-se per començar a organitzar el programa d'activitats en commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. La taula de dones és una comissió de treball composada per diverses entitats del municipi.
Les activitats que proposa són moltes i molt diverses. Des d'un cinefòrum, un espectacle de monòlegs, dues exposicions, sessions de dansa i una taula rodona contra la reforma de la llei de l'avortament. Totes elles activitats pensades amb la intenció de vetllar pels drets de les dones i l'equitat de gènere al municipi. La taula de dones continuarà treballant en aquest programa que faran públic properament.
L'escola Els Pinatons ha organitzat per demà dissabte una xerrada sobre el procés de creixement dels fills i els pares. Sota el títol Créixer junts, els límits i els efectes des de la infància a l'adolescència, l'acte anirà a càrrec de la mestra i psicopedagoga Maria Teresa Avellan.
Avellan posarà sobre la taula diferents elements bàsics en l'educació dels infants. Des de la seva perspectiva, tant de mestra com de mare, la ponent tractarà sobre la concepció de l'educació integral, la intel·ligència emocional, l'educació des de les emocions i altres aspectes com ara la gestió dels límits, les frustracions o la gestió dels conflictes. La xerrada, com dèiem, serà demà dissabte, 15 de febrer, a les 10, de 10 a 2. Aquelles persones interessades a assistir encara poden fer-ho a la inscripció prèvia a ampelspinatons@gmail.com.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
La companyia de teatre ripolletenca La Careta Teatre estrena aquest dissabte a 2:15 de la tarda al Teatre Auditori una obra tan clàssica com fantàstica, Charlie i la fàbrica de xocolata. La història sobre un tiquet d'or que obre les portes de la fàbrica de xocolata del peculiar Willy Wonka farà que Charlie Puquet, un noi de família pobra, visqui sorprenents experiències. Per parlar d'aquesta obra, contem amb nosaltres amb l'Helena Bea, una de les responsables d'aquesta representació. Helena, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. Amb aquesta musiqueta... Sí. Fa gust, no?, de començar. Hem de dir que tots coneixem la versió clàssica, però com és l'obra Charlie i la fàbrica de xocolata de La Careta?
Bé, bueno, el que vam intentar va ser fer una mena de conglomerat entre l'obra que va fer Tim Burton, la pel·lícula que va estrenar, i l'obra original, bueno, basada en el llibre de Roald Dahl, i vam incluir, si bé el diàleg és potser ja sketches molt similars al de Tim Burton, també trobem coses que són o bé d'inclusió pròpia o bé basades en la novel·la de Roald Dahl.
Uh-huh. I com heu fet aquesta barreja, podríem dir?
Bueno, va ser durant al llarg de l'any passat, fins i tot de 2012, va ser un procés de quedar, de llegir llibres, d'informar-se sobre les pel·lícules que es van fer, tant la versió dels 70 com la posterior versió de Tim Burton, i va ser tractada que no sigués una còpia, sinó que sigués alguna cosa, la nostra reinterpretació de l'obra. Com veiem nosaltres, com seria Willy Wonka, com serien els personatges i els ambients.
O sigui que sorprendreu, no?
Intentarem fer-ho.
Demà dissabte. I quants actors composen l'elenc d'aquesta obra?
Bé, tenim uns 10 umpalumpes i la resta són... hem hagut de doblar, són aproximadament uns 12-13 actors. Hem tingut problemes de doblament de personatges, no podíem comptar amb tots els actors que ens hagués agradat. I bé, aproximadament posem uns 15-20 personatges, fins i tot comptant els umpalumpes.
Parlem dels umpalumpes, si ens expliques per aquella gent que no sàpiga el que són, perquè clar, no sé què s'estaran imaginant ara mateix.
Bueno, els umpalumpes són els que s'encarreguen de fer moure les màquines de la fàbrica després de que en Willy Wonka, bueno, es descobrís que copiaven les seves receptes i fes fora tothom que treballava allà. Tenen un aspecte com de nens perquè viuen a l'Umpalàndia i són una mena de nans que s'encarreguen d'això, de produir la xocolata i de les meravelles de la fàbrica.
Mm-hmm. Això vol dir que trobarem molts nens i nenes de La Careta en aquesta obra?
Sí, de fet, quan van fer els càstings van mirar d'agafar tots els nens que es van presentar, sobretot tant d'Arlequins com de Mims com de Trobadors, perquè poguessin treballar el projecte fent d'Umpalumpes, que és potser el paper que, entre cometes, més il·lusió fa, a part dels protagonistes.
I de quina edat més o menys parlem, aquests actors?
Bueno, tenim nens de 5 anys i tenim nens de 11 anys tranquil·lament que els hi vam oferir el paper i els hi va agradar llavors. Uh-huh. I després ja tenim, entre els actors principals, tenim ja des de 12 a 13 anys fins a 40 anys, 50 anys, potser fins i tot.
Clar, perquè tenim com a personatges indispensables el Willy Wonka, tenim també el nen.
Sí, a Charlie.
Exacte.
Bueno, Violet, Veruca, la majoria són dels grups de... O sigui, en comptes de ser el que seria l'antic Teatròpolis, són de Vodevil i Faràndula i també compten amb gent dels adults que es van voler afegir al nostre projecte.
Déu-n'hi-do, quants grups, no, de teatre teniu a La Careta?
Sí.
Sou molts. Qui ha dirigit aquesta obra? Què ha estat el teu paper aquí?
Jo, en principi, vaig entrar en qualitat d'ajudar amb els guions, d'ajudar amb l'atrezzo, i finalment em vaig quedar en qualitat de directora. Comptem també, les tres directores principals, per dir-ho així, són Andrea Martín, Andrea Morante i Aiza Rodríguez, i també hem comptat amb l'ajuda de la direcció de Jordi Núñez, que va ser qui ens va guiar una mica en el procés de l'hora de, que sé, dissenyar els guions, potser l'atrezzo també, elaborar els guions tècnics, elaborar les posicions dels personatges, com s'hauria de comportar un director de veritat davant dels actors a l'hora dels assajos.
Mm-hmm. Clar, perquè per qui no vegi a l'Helena, és molt jove. És la primera vegada que dirigeixes una obra?
Sí.
I com ha estat això de compartir la direcció?
Molt bé, en principi sempre penses que pot haver-hi algun problema de que algú pot fer més que d'altres, però en realitat acabes compartint-ho. Si un dia no podia venir jo als assajos, ve venia Yaiza o l'Andrea, també, qualsevol de les dues Andreas també venia. No hi havia, no hem tingut cap problema, sempre compaginar-ho, i Jordi, que sempre ha estat amb nosaltres.
Uh-huh. I això de treballar amb nens i nenes, què tal? Bueno, són més indisciplinats o no?
No gaire. Al principi potser, bueno, hem comptat també amb l'ajuda de Marina i Yaiza, que van ser les dues noies que ens van ajudar a elaborar les coreografies d'Umpalumpes, i van ser elles potser qui ens van ajudar una mica a disciplinar els nens mitjançant, bueno, poc a poc amb l'elaboració de les coreografies, també una mica de joc a la vegada que aprenien a fer el que havien de fer després, que faran demà a l'escenari.
Uh-huh.
Vull dir, no vam tenir cap problema.
I quines complexitats representa la significació d'aquesta obra en teatre com el nostre?
Bueno, potser el problema més gran que ens vam trobar també per qüestions d'espai va ser l'hora d'elaborar l'atrezzo. Vam decidir que en comptes de fer un atrezzo espectacular del tipus que sovint s'espera d'una adaptació que molta gent només coneix per l'obra de Tim Burton, vam decidir que utilitzaríem molt el projector i vam decidir que l'atrezzo es convertiria en una cosa més minimalista i la gent, tant els nens com els adults, haurien d'utilitzar també la seva imaginació a l'hora de situar-se en una fàbrica també, que hauria de ser una mica ideal per ells també.
Mm-hmm. Heu inclòs el gènere musical?
Sí, hem inclòs, bueno, les cançons es van incloure directament de la pel·lícula de Tim Burton, però el gènere, o sigui, hi és, els nens fins i tot canten mentre fan la coreografia. Vam trobar que era molt més amè també pels nens que poguessin venir a veure-la, que tingués cançons, que tingués efectes de llum, efectes de so, doncs potser fer-la més amena no només pels nens sinó pels adults.
Tal i com ens la vas dibuixant, sembla una obra complicada, no?, de portar tot plegat.
Va ser complicada i ara, bueno, a l'hora de compaginar imatges i compaginar sons, però esperem que quedi tot bé a l'escenari demà, als assajos tècnics.
Quan al públic has fet alguna referència als nens i nenes que la vegin, però jo imagino que això és per tots els públics, no?
Sí, o sigui, de fet les entrades i tot, ha estat dissenyat tant perquè la pugui veure gent adulta, i hem fet referències també a gent adulta, hem fet referències a nens i nenes, i també volíem fer també que fos una obra que no només poguessin anar a veure adults, sinó també jubilats, nens, nenes, adults, que fos una cosa que fos un tot, perquè tothom pogués disfrutar-la a la seva manera.
Mm-hmm. Per tota la família, no? Podríem dir. I pel que fa al vestuari, has parlat de l'atrezzo que heu intentat simplificar, tot i que no vol dir que no sigui espectacular, després una vegada tot posat en escena, no?
Sí.
I el vestuari?
El vestuari, bé, hem hagut de comptar amb la col·laboració de tots, tothom s'ha anat deixant allà el que podia, i també, bueno, hem comptat amb la col·laboració de Joana García, que va ser qui va dissenyar, entre d'altres, part de la roba de Willy Wonka, els vestuaris dels nostres nens, també, va ser qui va dissenyar, qui va tenir en compte com havien de vestir. També vam... què més? Vam haver... ens va ajudar a l'hora de dissenyar el vestuari dels Umpalumpes, va ser ella qui finalment ens va dir això seria fer organitzar el vestuari així, perquè d'altra mm-hmm. manera potser és més complicat. Llavors va ser ella també qui ens va ajudar a organitzar tot aquest... tot això.
Clar, perquè parlàvem d'aquests 15-20 actors, però quanta gent hi ha darrere de l'obra?
Darrere hi ha moltíssima gent, no només, per exemple, els nostres pares també, que han estat allà suportant-nos també els problemes que va haver-hi, sinó també la gent de La Careta mateix, que la directora de La Careta, ta mare, que es va ser qui, entre cometes, va continuar creient en el projecte i tirar-lo cap endavant, tota la gent que es va presentar als càstings, que malgrat que no van poder agafar a tothom, o sigui, s'agraeix molt que tota aquesta gent hagués presentat tant interès, potser, bueno, al Jordi, a Joana, bueno, i a tota la gent que es va voler a la comissió de 13, a la comissió de tècnics també, moltes gràcies per ajudar-nos a fer els vídeos que sortiran allà també a l'escenari, tot també.
Déu-n'hi-do. Clar, és que estàvem parlant, que tu deies, des de 2012 que vau començar,
gairebé,
no?
Gairebé, 2012, sí, finals de 2012, 2013 i cap a febrer de 2013 es va començar. I
això és una il·lusió que tu tenies personalment o d'on va sorgir?
Va sorgir que tant Yaiza com Andrea i Andrea van... Uh-huh. O sigui, vam pensar fer l'obra i directament quan van dir, bueno, sí, hi ha la possibilitat d'elaborar un guió. Jo havia estat fent aquell mateix any al laboratori artístic de la Careta de creació i expressió. I justament havia estat aprenent a fer guions i va ser, bueno, pues, jo us ajudo. I directament d'allà vaig veure que podia tirar més endavant, i finalment vaig dir, m'ajudo i em ficaré ja on sigui per treure-la cap endavant. I va ser un... va ser a poc a poc.
Mm-hmm. Ha estat un projecte col·lectiu, no?
Sí.
Una mica que ha anat sorgint. Demà és l'estrena.
Sí.
Com ho portes?
Molts nervis. Molts nervis, a veure si tot surt bé, si no hi ha cap error tècnic, si no hi ha cap error de vestuari, si no hi ha cap error que ens pugui fallar qualsevol persona. És una por que saps que no fallaran, però és una por de director d'aquestes internes.
Què farem per substituir si algú falla, no?
Sí.
Això no s'ha de pensar, dona. Encara queden entrades, ho saps?
Sí, encara queden. S'han fet reserves, de fet, tenim entrades reservades, hem venut entrades, aquests dies d'entrada anticipada, però encara hi ha gent que pot, que encara hi ha la possibilitat d'anar-hi a anar a comprar-les directament al...
Demà, quan, abans de la...
Abans de l'obra. Potser una hora abans de l'obra ja està obertes les taquilles per anar a comprar les...
Vale. Recordem que l'obra començarà a 6:15 de la tarda, mm-hmm. Vull dir que la gent una horeta abans pot anar a veure aquelles entrades que encara quedin. De tota manera, imagino que a la Careta ara esteu superenfeinats perquè esteu treballant moltes coses alhora.
Sí.
Perquè està Carnaval aquí...
Sí.
La cantonada, i imagino que esteu ja molt liats, no?
Sí, de fet, bueno, portem ara en projecte Carnaval, a les obres de tots els cursos de teatre, dels més petits fins i la nostra mateixa del grup de juvenil de la Careta, i a sobre, bueno, Carnaval, el Ripostoc, que han estat treballant ara també els que es farà allà.
Exacte, ens comentava ara el regidor que vosaltres havíeu signat un conveni per col·laborar, fareu alguns tallers, no?, el diumenge.
Sí. En teoria es farà taller de maquillatge i també es farà un taller de papiroflèxia, que han estat treballant també molt dur per intentar no fer només les típiques figures que tothom sap fer, sinó una mica més.
Mm-hmm. Molt bé. I parlàvem de tota aquesta feina del Carnaval, ens pots avançar alguna cosa? O...
Bueno, podria, només que és un treball que també és molt dur, de fet, els balls, però jo crec que el resultat serà molt impressionant.
Segur que sí. Sí. Anem sentint una miqueta aquesta música, que imagino que la tens ja
Sí. Superescoltada.
Helena, ens agradaria que aprofitessis els micròfons per convidar tothom a assistir demà.
Bueno, pues demà no us perdeu l'obra a les 5:30 a l'Auditori de Ripollet, perquè us en dureu una gran sorpresa. Ens
molt
veiem
bé.
Demà.
Doncs agraïm moltíssim la presència d'Helena Avea, una de les quatre directores d'aquesta obra tan treballada que parlàvem ara fa un moment, Charlie, la fàbrica de xocolata. Serà demà, com dèiem, a 6:15 de la tarda al Teatre Auditori. Moltes gràcies, Helena, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molta merda.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
I seguim parlant de teatre, perquè aquest diumenge 16 de febrer el Teatre Auditori del Mercat Vell tornarà a acollir la representació de La Luz de la Sombra.
L'espectacle que la companyia ripolletenca Epidemic Dance Show va estrenar a principis de 2013 i que compta amb la col·laboració de SB Dance i Danza Joven dedicarà en aquesta ocasió la recaptació a col·laborar amb l'Associació de Persones Discapacitades de Ripollet, APADIR. El preu de l'entrada és de 5 euros i es farà un passi a les 12 del migdia i un altre a les 8 del vespre.
I parlant d'APADIR, l'entitat ha traslladat des del passat 8 de febrer el seu esplai dels dissabtes a l'Escola Escorcell.
L'associació ha fet aquest canvi per tal de realitzar les activitats en un espai més ampli i adequat pels nens i nenes que hi participen. Serà a l'Escola Escorcell, on a més atendran de 12:45 a 1 del migdia aquelles persones que vulguin informació sobre l'associació o l'esplai dels dissabtes. Recordem que des de fa temps APADIR ha manifestat que necessita voluntaris per l'entitat majors de 18 anys amb il·lusió i moltes ganes d'ajudar els nens i nenes que en formen part.
A Acció Fotogràfica Ripollet ha rebut un important reconeixement per part de la Federació Internacional de l'Art Fotogràfic, la FIAP. Es tracta d'una menció d'honor per la seva 5ª posició a la 8ª Copa del Món de Fotografia, on han participat 11 fotògrafs d'Acció Fotogràfica Ripollet.
El president de l'entitat, Joan Serrano, acompanyat pels representants d'Acció, va ser present el passat 8 de febrer a la seu de la FIAP a París. Serrano ha volgut agrair i felicitar a tots els fotògrafs que han participat en el certamen, que són Montse Rozas, Pedro Justicia, Carmen Canelada, Gavino Carrote, Laia Dibols, Xavier Castro, Sandra Martínez, Francisco Justicia, Javier González, Juan Cordero i el propi Joan Serrano.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven.
I estem escoltant aquesta música perquè Nits de Música continuarà aquesta nit aprofundint en el món del cinema.
L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell tornarà a dedicar la sessió de les Nits de Música als musicals americans. De la mà de Joana Raja i Lluís López es farà un repàs dels musicals americans més destacats entre els anys 1933 i 1935. La sessió començarà a les 8 del vespre al Centre Cultural i s'allargarà fins a 9:45 de la nit. Com ja saben, l'entrada és gratuïta.
Molts amics i amigues de Domènec Torres van voler participar aquest dilluns a la inauguració de l'exposició organitzada per la Comissió d'Honors i Distincions al voltant de la figura d'aquest personatge destacat de la cultura de la nostra població.
A la mostra es poden veure cartells de representacions teatrals, programes, objectes personals i fotografies que expliquen breument la història de Domènec Torres i el seu paper a la cultura local. La inauguració va anar a càrrec de la seva filla, Maria Dolors Torres, i del Xavier Peñarando, president de la Comissió d'Honors i Distincions. La mostra es podrà visitar fins al 9 de març.
I recordem que el proper dimecres 19 de febrer finalitza el període per inscriure's com a participants a la Rua de Carnaval 2014. En un formulari que es facilita al Centre Cultural es poden apuntar comparses, disfresses individuals o grups reduïts d'entre 2 i 5 persones. Les comparses també podran sol·licitar un equip de música.
Els actes del Carnaval 2014 començaran divendres 28 de febrer amb el Carnaval Infantil a partir de les 5 a la plaça de Joan Abat, davant del pavelló Joan Creus. La rua tindrà lloc dissabte, dia 1 de març, a 6:45 de la tarda a la Rambla de Sarrià de Ter. A partir de 12:45, el pavelló municipal Joan Creus acollirà el Ball de Carnaval Jove organitzat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania. Les portes s'obriran a les 11. És important recordar que cada menor de 16 anys ha d'anar acompanyat del seu pare, mare o tutor. Els majors de 16 anys han de presentar obligatòriament el DNI. La festa comptarà amb dinamitzadors, DJs i premis a les millors disfresses individuals. Els actes d'enguany es tancaran amb la sardinada popular el 5 de març a càrrec del Setrill. Aquella mateixa tarda, els Diables de Ripollet despenjaran el cabra boc del balcó de la ràdio que instal·laran el proper 26 de febrer.
Recordin que poden consultar les bases íntegres del Carnaval 2014 a la web municipal ripollet.cat.
Pude oler tus manos, respirar tu suave piel, rastrearte entre el hedor.
El ripolletenc Benja Villegas ha tornat a sorprendre els seus seguidors amb el seu nou disc. Es tracta d'un remake de In Utero, l'aclamat disc de Nirvana, pel qual Villegas ha intentat posar-se a la pell de Kurt Cobain, repassant biografies del malaurat compositor o llegint els seus llibres preferits.
Després de tots aquests mimetismes, neix En el Útero, una lectura particular del disc original gràcies al qual Villegas ha transformat el seu antic nom artístic adaptant-lo a l'anglès. Per no perdre l'originalitat, l'artista ripolletenc ha fet un llançament de l'àlbum Novadors. Es tracta d'un sistema interactiu a través del qual cada dilluns, a les 12 del migdia, es llançarà a YouTube un videoclip amb una de les 12 cançons que formen el disc, cadascun realitzat per un realitzador diferent. El CD en el format habitual sortirà el mes d'abril.
Esteu escoltant Info.
La regidoria de Joventut i Ciutadania continua oferint als joves de 18 a 29 anys una nova via de participació i un nou espai de trobada dins el servei de Cafetó. Aquest servei, creat el passat mes d'octubre, es va posar en marxa inicialment per donar cabuda a aquells joves que ja havien superat la majoria d'edat i que fins al moment eren usuaris del cafetí. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres, amb el tècnic de la regidoria, el José María Sebastián. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
José María, hem dit que aquest servei inicialment es va crear pels no tan joves del cafetí. Però això s'ha ampliat, no?
Correcte. A veure, el servei es va crear, la idea inicial era donar resposta a les demandes dels joves usuaris de cafetí, que poden estar a cafetí fins als 17 anys i un cop complissin aquesta edat ja no poden estar dins del servei. La nostra voluntat era oferir un espai de trobada, un espai on poder fer activitats, on que els joves poguessin organitzar totes aquelles coses que els preocupen, que els afecten i que són inquietuds de la seva edat.
Mm-hmm. Quan parlem d'aquestes inquietuds i parlem d'aquests projectes, posa'ns exemples concrets de què és el que poden fer els joves, perquè potser parlant així, no, igual ells no s'acaben d'animar, no, els hi fa vergonya anar-hi. Què és el que realment poden trobar al casal de joves?
Nosaltres el que intentem és donar resposta a les seves necessitats. Aquell jove que tingui una idea, que tingui una voluntat de fer alguna cosa dins de les nostres possibilitats, mirem de donar resposta. Per exemple, per veure una mica més gràficament, tenim uns joves que fan una activitat que es diu tricking, que no és gaire coneguda, que és com una mena de ball de entre capoeira i acrobàcia. Llavors estem mirant mitjançant el cafetó d'organitzar una activitat, una mena de taller amb aquests joves com a monitors per poder donar a conèixer l'activitat a la resta del jovent de Ripollet.
Mm-hmm. Perquè clar, quan parlem de donar sortida a aquestes inquietuds, a aquestes coses, podem parlar, per exemple, de l'altre dia em comentàveu, organitzar alguna exposició, exposar els seus quadres, jo què sé, o algú que fa pintura, o poder organitzar un debat, una xerrada.
Correcte. El que volem fer, o el que estem fent, són tot aquest seguit d'activitats. Debats, xerrades. De fet, el cafetó específicament té dos dies, que és dimarts i divendres, que són els dies en què la dinamitzadora està més enfocada cap a la direcció d'aquestes activitats. En el casal de joves està obert totes les tardes, està obert de dilluns a dijous. Mitjançant el cafetó també va sortir la necessitat, la demanda de que els dimecres l'espai del punt d'informació estigués més enfocat com a sala d'estudi, i ho estem fent així, com a complement de la sala d'estudi nocturn que es fa a la biblioteca en èpoques d'exàmens. I nosaltres el que estem és oberts a totes les
idees,
correcte, perdó, iniciatives de que els joves puguin tenir, a més de la pròpia programació que nosaltres també creiem estem creant.
Mm-hmm. Perquè els joves que teniu ara al cafetó venen del cafetí?
Alguns sí, d'altres no. D'altres joves...
O sigui que heu aconseguit ja captar algun jove, no?
Sí,
que
sí,
no
sí, sigui... sí. N'hi ha joves que ja venen habitualment i que estan col·laborant amb nosaltres i que ens estan aportant idees i que estan engrescats i que tenen ganes de fer feina i de fer activitats que es puguin repercutir en la resta del jovent de Ripollet. Alguns, com et deia, alguns venen del cafetí, D'altres són usuaris del casal que ja venien habitualment, però que no eren usuaris del cafè, del cafetí. I la nostra assignatura, i és on volem treballar, és en tot aquest grup, gran grup de joves, doncs, que està d'altres espais del municipi, que surt dels instituts. Aquella gent pot ser que està situada entre 18, entre 20 anys i que té alguna mena d'inquietud i necessitat i que no sap ben bé on li poden ajudar.
Perquè els joves que vulguin formar part d'aquest cafetó, què és el que han de fer? S'han d'inscriure? Han de ser fixos o no?
No cal que sigui fixo. O sigui, la idea és que cadascú vingui i faci allò que millor se li doni, allò que més li pugui interessar. No hi ha un compromís per escrit, no s'ha d'inscriure en cap lloc, simplement és venir, parlar amb nosaltres, parlar amb la Lucía, amb la dinamitzadora, amb la Maria José, la dinamitzadora també del casal, i col·laborar, i participar. Sobretot és una qüestió de participar.
Mm-hmm. Hem de dir que aquest servei del que parlem, el cafetó que està dins del cafetí una mica, no? que l'engloba,
sí.
I el cafetí és un servei ja molt consolidat.
El cafetí és un servei molt consolidat, que ja té un històric d'uns quants anys en funcionament. A data d'avui tenim gairebé 40 joves, o sigui que gairebé el tenim complet. Que recordem que estan cada dia de 6 a 8, a 8 de la tarda i és un servei educatiu al qual els joves doncs, fan des de suport a l'estudi arreglat que fan als instituts i després hi ha una part més lúdica, educativa i també de lleure.
Uh-huh. I quines són més o menys les activitats que realitzen els joves? A part de l'educativa, que imagino que doncs, fan una mica de recometes com de rabàs, no? O
sigui, ara,
com
per exemple, estan treballant en la preparació de la Rua de Carnaval, perquè també sortiran com a comparsa. També estan preparant una sortida de 3 dies que aniran a un refugi, a Setmana Santa, i després són les activitats que fan amb les monitores, diguem-ne, dins de la programació habitual, que poden fer des d'activitats entre cometes esportives, com jocs que poden fer al pati del centre cultural, xerrades, debats, algun col·loqui després d'alguna pel·lícula. Les activitats són molt variades i molt àmplies. La veritat és que els nanos estan molt, molt contents. Ja et dic que hem aconseguit tenir el servei gairebé al 100% d'ocupació.
Mm-hmm. Ara mateix estava pensant, mentre tu m'explicaves tot això, no? Com ha canviat el casal de joves. Des de fa uns anys, no?, que entràvem i vèiem tota aquella informació que us dedicàveu gairebé doncs, una mica a informar, no?, allò del carnet d'alberguista, el no sé què, i això ha canviat moltíssim. Us heu tornat molt dinàmics.
El que intentem fer és adaptar-nos als temps. O sigui, tot i que encara funciona el Servei d'Informació Juvenil com a tal, però diguem-ne que ha perdut part del seu pes físic i s'ha adaptat als nous temps, a les noves tecnologies. En aquest sentit, fa uns anys potser la informació estava més en format paper, en format guies, i ara la informació està a l'abast de gairebé de tothom. Simplement anar a qualsevol buscador i teclejar la nostra consulta, doncs ja podem tenir una resposta. Sí que ens trobem que molta gent de vegades es pot perdre en aquest gran volum d'informació i nosaltres mirem d'ajudar a cercar una informació més acurada. I el que sí que s'ha donat un pas endavant en el casal ha estat en aquesta vessant més educativa, en aquesta vessant de formació en el lleure, d'educació, d'ensenyament, de donar suport als joves des d'aquest aspecte.
Mm-hmm. La veritat és que hem parlat dels joves, comencem amb els 16 anys, podem dir?
Des dels 12.
Des dels 12.
Sí, al cafetí tenim des de joves des de 12 fins a 17. I joves, bueno... Això,
a vegades fem conya, no?, que els joves, segons la Generalitat, són fins als 35.
Bé, i si no m'equivoco, si ets un jove agricultor, crec que arriba fins als 40, o sigui... el debat és molt ampli, el debat és molt ampli. Hi ha gent que a nosaltres ens agrada, sobretot, potser parlar de fins a 29-30, crec que és una edat més, més acotada com a jove. De vegades ja als 35, tot i que és cert
que... Ja les inquietuds són diferents.
Les inquietuds són diferents, les necessitats són diferents. El que sí que és cert és que el període de... la vida dels joves també s'ha vist incrementada en el sentit de que cada... de que els joves també tenen més dificultats per accedir a una vivenda, per accedir a un lloc de treball, molts permaneixen encara a casa dels pares. Llavors sí que n'hi ha certes coses de la joventut que s'estan allargant més en el temps, però diguem-ne que no és per voluntat pròpia dels joves.
Mm-hmm. Doncs acabem parlant de parlar d'aquest servei del cafetó. Ens queda un minutet per acabar, llavors el que sí que volíem recordar són aquelles activitats que, com tu ens comentaves, heu organitzat una mica pel Carnaval.
Doncs el dissabte dia 1 de març tindrem el pavelló municipal d'esports al Vall de Carnaval. Sí que hi ha un parell de novetats que voldria remarcar, que vosaltres ja les heu comentades, però volia fer incís, que primer, l'hora d'inici del ball serà les 11, a les 23 hores. Aquí obrirem portes. El ball com a tal començarà a quarts de 12, a les 23:30 hores. Això és per un cantó. I sobretot molt important, i degut a la normativa vigent, el remarcar que els joves majors d'entre 16 i 18 anys hauran de portar obligatòriament el DNI, i els joves menors de 16 anys han d'anar obligatòriament acompanyats dels progenitors, pare, mare o tutor legal. Això sí que és fonamental, perquè no podríem...
Que quedi clar pel tema
és
de la normativa.
Normativa
és molt important. Ho anirem recordant, de tota manera, durant aquests dies que falta fins al Carnaval. Nosaltres se'ns acaba el temps i agraïm moltíssim al José María Sebastián que ens hagi acompanyat avui per parlar de joves. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia.
El temps.
I per acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs temps estable pels propers dies. Alguns núvols de poca importància i sense gaires canvis pel que fa a les temperatures. Alerta, però, amb el vent, que podria ser fort també aquest cap de setmana.
Doncs hem arribat al final de l'info d'avui divendres 14 de febrer de 2014, un programa que els hem ofert Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.